Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Bona tarda. Encetem un dijous més el nostre programa Adomón a la ràdio. A la taula rodona, Nati Sánchez, Esperanza Espejo, Àngels Cidonxa, Julieta Foraster, Bernat Andreu, que el tindrem al telèfon, els controls Pili Cortés i la que us parla, Núria Huguet. Bona tarda a totes.
Bona tarda.
Bueno, avui, per ser l'últim programa d'aquesta temporada, el volem acabar amb un to diferent. Un to que ens posa tots una mica més alegres quan el saboregem. Vins i caves. Tenim a la Julieta Foraster, del celler Josep Foraster, per parlar dels vins que elaboren i com ella es va involucrar en aquest món. I tindrem per telèfon el president de la Dominació d'Origen, Bernat Andreu, del celler i caves Carles Andreu, exercit durant 2 anys a Alemanya i el 2010 es va incorporar al celler familiar. Bueno, Julieta i el Bernat, que el tindrem al telèfon ara en aquest moment, perquè no pot estar aquí, volem que ens expliqueu com és tota l'elaboració dels vins i caves. Tots sabem que és una feina lenta i de molt cuidado. S'ha de cuidar, mimar i saborejar. El procés comença al camp. Se'n planta un cep, es lliga, s'esporga, s'ensofre, s'allaure, s'ensofeta, es puja fils, ja ho veieu que porta feina,
Sí.
Despampolar i bermar. A partir d'aquí comença el procés a la bodega, que potser és el que la gent desconeixem. Llavors, jo voldria, avui hagués volgut, nosaltres voldríem que la Julieta ens parlés més de vins i el Bernat més de caves, però el Bernat està justament en una reunió a Barcelona, però ara el tenim al telèfon i a veure si ens pot explicar alguna cosa de la que li volíem preguntar si hagués estat aquí amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Bernat.
Bon dia.
Bona tarda.
És que ja estem descol·locades aquí. Bueno, aquí t'esperàvem aquí a la taula, però bueno, veiem que no hi he pogut ser, estàs molt ocupat, però bueno.
Sap greu, disculpeu-me, però intentarem fer també com puguem per telèfon.
Bueno, si no, un altre dia, els dies no s'acaben, tranquil. Bueno, a veure, Bernat, jo no sé si tu has escoltat el que he dit, no? Que he dit que havies estat 2 anys a Alemanya,
Sí, bueno, forma part de l'experiència que vaig tindre, anem a dir gaire formativa, en el sector del vi.
I després, el 2010, te vas incorporar al celler familiar.
Exacte, ja fa gairebé, doncs fa 9 anys que vaig començar a treballar al celler familiar, i això és el que m'he dedicat des de llavors, i doncs això, i ara fa potser 4 anys que em vaig començar a implicar també en el funcionament de la denominació d'origen.
Bueno, i a què és el que et va fer decidir a dir vull seguir el món de la meva família? Perquè podia ser que haguessis dit a mi això no em va i vull fer una altra cosa.
Bé, jo de fet inicialment vaig començar estudiant coses no relacionades amb el vi i va ser ja cap als 22 anys, de fet, 21-22 anys, en què vaig aprofitar precisament l'experiència adquirida quan era més jove i anava a ajudar doncs, allò els caps de setmana o durant els estius a casa, vaig utilitzar aquesta experiència per començar a treballar en un celler doncs, en el moment en el lloc on estava visquent en aquell moment, que era allí a Alemanya, no? Allí, evidentment, és bastant diferent aquí, de fet, la viticultura allí és gairebé l'oposada d'aquí, allí els hi falta sol i els hi sobra aigua, aquí normalment patim per tot el contrari. Em va donar una visió molt diferent i potser també una visió des de fora del que abans havia vist a casa i potser no havia pogut també apreciar per haver-hi crescut a dins, per dir-ho així. I doncs això, i a partir de cert moment, en què ja vinc molt clar que em dedicaré a l'elaboració de vi, tinguent a més la gran oportunitat que a casa hi havia el celler, doncs decideixo tornar i acompanyar doncs, el meu pare, que de fet és qui segueix al capdavant del celler, en aquesta aventura, per dir-ho així.
Bueno, llavors, és clar, nosaltres avui havíem pensat que la Julieta ens parlés de vins i tu més de caves. Doncs bueno, continuem amb el mateix guió. A veure, expliques una miqueta, més o menys, l'elaboració del cava.
Val, mira, jo, clar, primer de tot voldria explicar, no? M'he trucat, m'heu presentat com president de la denominació d'origen Conca de Barberà i ara parlaré de caves. Són dues coses diferents, per dir-ho així, però les dues coses les fem aquí a la Conca i en el cas de casa nostra les dues coses les fem al mateix celler. Aquí a la Conca, una part molt, molt important de la viticultura, de la vinya, es dedica precisament al cava. Les varietats principals de la nostra comarca són també varietats tradicionals del cava. I, de fet, a casa nostra, els primers anys, elaboràvem exclusivament caves. És a partir de cert moment més tardiu en què, aprofitant una ampliació del celler que ens permetia molts més recursos tècnics, comencem també a elaborar vins amb denominació d'origen Conca de Barberà. Nosaltres, el cava aquí a la Conca, com et deia, la majoria de les vinyes de la Conca s'hi dediquen, les varietats principals són tradicionals del cava, i el que fèiem a casa era precisament utilitzar aquestes varietats, que són la parellada i el macabeu com varietats blanques i el trapat com varietat negra, per elaborar els nostres caves. L'elaboració de cava, i per això em sap una mica de greu anar o parlar abans que la Julieta, perquè clar, per fer cava primer hem de fer vi. És cert que és un perfil de vi específic per a l'elaboració del cava, però al cap i a la fi primer hem de fer vi. I després tenim una segona etapa, en la que transformem aquest vi en un vi espumós a través d'una segona fermentació dins de l'ampolla. No? El tornar a fermentar, les bombolles que produeix la pròpia fermentació, però al fer-ho dins d'una ampolla, doncs queden capturades i són les que després tindrem a la copa. Però és això, eh? El cava no deixa de ser un vi que ha tingut una segona fase de transformació, un segon procés fermentatiu.
Bueno, Bernat, a veure, és que ens ha sortit així... El...
Sí, no, no, i ara...
A veure, disculpa'ns, ara... però vull dir, si haguessis estat aquí, hauríem fet així primer els vins i després els caves, que era com ho teníem...
No, ja, em sap greu, de no poder-hi ser. Ho dic simplement perquè ara no em vull extendre en l'elaboració del vi, perquè després ho explicarà la Julieta.
Sí, la Julieta no? La farem explicar, que la tenim aquí, i ens ha de donar fil a això... tota l'hora.
Us passeu, eh?
No, per això dic la primera part, en què elaborem vi, sí que és veritat que és un vi amb un perfil determinat, que és un vi doncs, amb graduacions alcohòliques més baixes, per això es verma més aviat, perquè ens interessa que tingui un grau alcohòlic moderat i que tingui una molt bona acidesa, perquè l'acidesa és el que fa que sigui fresc el raïm. De fet, les mateixes varietats de raïm no les vermem al mateix moment per fer cava que per fer els vins que, per exemple, després s'elaboren amb denominació d'origen Conca de Barberà. Necessitem per aquests vins més maduració de la que necessitem per elaborar el cava. Dins de la mateixa varietat, estem parlant.
Sí.
I, per tant, amb aquest raïm menys madur, més verd, per dir-ho d'alguna manera, és amb el que s'elabora el cava, perquè, doncs bé, el cava ha de ser refrescant. És molt important que un cava sigui una beguda refrescant. I perquè sigui refrescant, doncs treballar amb fruita potser no tan madura, és molt interessant, o és el que necessitem, vaja.
I llavors, com feu les diferències, classes de cava?
Bé, el cava té diferents maneres de donar-li categories. Una és a través de l'envelliment, en funció del període en què nosaltres guardem aquestes ampolles entre l'inici de la segona fermentació i la finalització, el desgorjat, que és quan retirem ja els llevats de l'ampolla. Doncs això en funció del període de temps que ho tenim, que ha de ser un mínim de 9 mesos i que no té màxim, podem fer caves de 15, de 30, de 40, de 60, dels mesos que vulguem d'envelliment, doncs a partir de certs límits, en el cas dels mínims legals que ens marca el cava, és que amb 9 mesos li podem dir cava, amb 15 li podem dir reserva i amb 30 li podem dir gran reserva. I una categoria especial, que és el cava de paratge, que té un mínim de 36 mesos. No? És una de les classificacions del cava. I aquesta classificació és independent d'una altra, que a vegades es componen, que és la del contingut de sucre. Els caves es divideixen en el brut natura, l'extra brut, el brut, extra sec, sec, semisec i dolç. Això, el que ens indica aquestes categories, és la quantitat de sucre que afegim posterior a la segona fermentació. En el cas del brut natura, vol dir que n'hi afegim zero. No se n'hi afegeix. Si veiem la paraula brut natura en una ampolla de cava, sabem que no s'hi ha pogut afegir gens de sucre després de la segona fermentació. Qualsevol altra categoria és perquè se li ha afegit sucre. En el cas de l'extra brut o del brut, en quantitats molt moderades, i en la resta de categories, doncs cada vegada amb dosificacions més altes. Val? Avui en dia, el 80% del que venem és brut natura, i l'altre 20% deu ser brut. Les categories dolces del cava han quedat bastant oblidades. Val a dir que jo sempre he sentit a casa que fa 30 anys això no era així i que els caves, com ara els semidolços, els semisecs, tenien molta més demanda. Jo, amb la meva experiència dels últims 10 anys, els caves dolços són realment una cosa molt minoritària.
Total, que tu ens recomanes el Brut Nature?
No, jo no recomano el Brut Nature. Jo, a vegades es confon, no? De dir, la gent s'imagina que Brut Nature és una qualitat diferent a les altres. No és una qualitat, és un indicatiu del sucre, i jo penso que tant en el Brut Nature, l'extra brut, com el brut, s'hi troben sempre productes molt equilibrats. A mi, pels caves joves, personalment, i això és una opció personal, m'agrada més el brut que el Brut Nature. En canvi, pels caves reserva, tinc més tendència a triar Brut Nature. Però això és una cosa que cadascú a casa seva pot provar i decidir què és el que més li agrada,
O sigui, que ara hem de provar, començarem a provar-los un per un, i llavors escollirem quin s'agrada més.
Exacte.
Veremos la diferència.
Bueno, que amb algunes de vosaltres que esteu aquí a la taula voleu preguntar alguna cosa, teniu algun dubte?
Bueno, jo te voldria preguntar si el teniu, o lo feu, és el cava és ecològic.
A ver, que el cava sigui
ecològic. Sí, bueno, primer és el raïm, però
exacte.
Que t'estenderies una miqueta.
Que el cava sigui ecològic depèn essencialment d'això, de que el raïm sigui ecològic.
Clar, sí.
Després els procediments amb els quals s'elabora també han de complir una normativa d'ecològic, però les diferències amb un cava en quant a l'elaboració seran mínimes. Les diferències principals estan a la vinya, estan en la certificació de la producció del raïm, de la matèria primera. Cada vegada n'hi ha més. Nosaltres mateixos, per exemple, a casa estem en procés de conversió en les vinyes, però això no és només un tema del cava, tot el vi. Aquí, si parleu amb la Julieta, segurament crec que ells ja...
Sí, sí. Julieta sente con el cap de que sí, que parlarem amb ella.
En ecològic, i ella us ho podrà explicar a la mar de bé. Ja et dic, en aquest sentit, en termes d'ecologia, el cava, igual que la resta de vins, funciona. D'acord?
Vale, gràcies.
Molt bé. Bueno, Bernat, ha sigut una llàstima que no puguis aquí amb nosaltres. Que ens
sí, moltes gràcies, us he de deixar perquè m'estan reclamant.
Sí, no, ja ho entenem. Bueno, escolta, des de l'agrupació de dones et donem les gràcies i queda pendent que un dia vindrem a visitar el vostre celler.
Perfecte, quan vulgueu.
Molt bé, doncs.
Adéu, Bernat. Adéu, bona tarda.
Adéu,
bona tarda.
Et convido a escoltar un cant de llibertat, el meu cant d'esperança. Pels que un dia van marxar, pels que encara han de néixer. Un antic missatge arriba dintre d'una ampolla al port. Ens saluda i ens avisa que vindran dies millors. Que vindran dies millors. Al cim de la muntanya, al punt més alt del món, la nostra gran jugada, el nostre crit de guerra és un rugit atronador que espantarà els lleons. Lluny de la ruta amable. Entra amb mi pel bosc espès, junts deixarem el rastre. Et convido a ballar el meu ritme africà, trampós com el diable. Dansa pel penya-segat, no tinguis por de caure. Una fe ancestral que ens guia i ens fa més forta. Força confusa.
món. La nostra gran jugada, el nostre crit de guerra, és un rugit atronador que espanta el lleó.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Bueno, doncs, hem sentit el Bernat, que el teníem per telèfon, a les Gràcies, i ara aquí a la taula tenim a la Julieta, i per començar li voldríem preguntar com ella va començar tota aquesta aventura d'aquest món del vi.
Bona tarda. Aviam, jo vinc de... m'introdueixo en aquest món amb moltes dificultats. Nosaltres comencem a fer el celler, la primera brema, entre l'any 1998, i bueno, es decideix fer el celler el 97 i el 98 és quan entra la primera verema. Això es decideix, ho decideixen el meu pare i el meu germà arrel de que el meu germà té una malaltia i... Ai, que em començo.
Ah, una miqueta.
Ja sabia que era un tema difícil de preguntar, però t'havia de començar per aquí.
Aleshores, el meu germà mor el 99. El pare ens pregunta a ma germana i a mi què fem, lloguem les instal·lacions o seguim. La meva germana decideix que no, que ella no ho vol fer, i en canvi jo dic que sí, una mica inconscient. Però bé, després també passa que ma germana mor al cap de 4 anys. Jo quan començo això, el meu fill té 19 anys, estava estudiant dret, i jo surto al carrer a vendre la primera ampolla, me'n vaig per Montblanc, havia sentit a dir que el senyor Torres ho feia així, jo me'n vaig deixant caixetes de vi i dic, quan les vengueu ja me les pagareu. Així és com vam començar. El pare ja era gran en aquell moment, ja tenia més de 80 anys, i jo bueno, venia del món, jo havia treballat en banca, després havia treballat en turisme, sabia una mica d'idiomes, sobretot francès, una mica d'anglès, i també ja comencem a anar a la fira alimentària. Allí és quan ja comencem a vendre el vi al món. No? Vam començar amb 10.000 ampolles, actualment estem sobre unes 150.000. Hem anat bastant ràpid, i vam començar amb dos tipus de vins, un jove i un criança, i actualment ja en fem quasi bé, bueno, no quasi bé, en fem uns 10 vins diferents. Va ser molt difícil començar, va ser un desconeixement total. Jo sempre era de casa la que menys al camp anava, jo anava a pesar ous, però el camp m'acostava molt, la fruita a mi no és el meu, i sobretot el raïm. Després ho vaig aprendre i ho vaig fer, i bé, jo crec que ho vam tirar endavant, i el Ricard, el meu fill, als 22 anys, deix el dret, li queden unes assignatures de dret que no deurà acabar mai, i s'incorpora totalment al celler. Llavors és quan ja el celler comença a fer un canvi important. Jo crec que el canvi jo vaig aguantar, i el canvi l'ha fet el meu fill. No? Bé, això són els inicis. Una altra pregunta.
Llavors, el Ricard també hagués pogut ser aquí avui, però sí. Me sembla que també està junt amb el Bernat, no?, a Barcelona, en una reunió.
Exacte, estan en una reunió.
Bueno, llavors, clar, nosaltres volíem saber quin era el procés del vi. En vi que arriba a la bodega, eh?
Jo s'ho explico. O sigui, primer el vi es diferencia, la gran diferència d'un és el raïm. Hi ha vi raïm negre i raïm blanc. Normalment, a vegades, d'un negre es pot fer un raïm blanc, d'un blanc un negre no ho he sentit a dir mai, perquè es pot decolorar. Val? Les varietats, nosaltres som més a casa nostra, al nostre celler, tenim més varietats negres que blanques. Les varietats negres que tenim és la varietat estrella de la Conca de Barberà, és la que ens fa diferents a la resta del món, que és l'Atrapat. Després també tenim Cabernet Sauvignon, el pare havia plantat aquesta varietat, Xirà, Garnatxa i Ull de Llebre. Garnatxa negra, perquè després també tenim Garnatxa blanca. Aquestes són les varietats negres, són aquestes, i les blanques, com us he dit, Garnatxa blanca, Macabeu i Chardonnay. fem més ampolles de raïm negre que amb vi negre que en blanc. Exportem actualment un 35%, 35-40% quasi bé a l'estranger, bàsicament als Estats Units, Canadà, també Hong Kong, també cap a Europa, Bèlgica, Holanda, Alemanya, una miqueta a tot arreu. I després venem a Catalunya. Espanya és un exponencial, vull dir, venem molt poqueta, molt poc. Espanya té molt de via ella, com també és més difícil vendre a França, no? Són llocs que ja tenen molt de raïm i fan molt de vi. Aleshores és difícil vendre, i també per fets que tots coneixem, que no som allò, no és el que més vulguin comprar un vi català. Ahir precisament vaig estar a Salou sopant, tenia un festival de la meva neta, de la Julieta, i vam anar a fer res una mica de sopar en un restaurant a Salou. I és curiós com encara, no? Nosaltres vam demanar un Conca de Barberà. Conca de Barberà en teníem, però ara no. O sigui, els vins que tenim, home, Penedès, una mica sí, Montsant, Rioja, Ribera del Duero, que està molt bé, no?, que siguin, però jo si vaig a Rioja no trobo un vi català. Però, doncs aquí sí, aquí lo normal encara, és una tònica que està canviant. Era molt difícil vendre un vi a Salou, a Cambrils, a la costa sobretot, era molt difícil vendre un vi català, avui en dia ja no tant, però encara estem amb això, eh? No ha canviat tant, però bueno, no sé, ara ja em sembla que me n'he anat.
Espera, Joana, Julieta, te faig una pregunta. El fet de que aquí, a part de políticament i tot això, els vins, que és falta de promoció, falta de...
Mira,
perquè quan tu has dit abans de que lo enviaves a Estados Unidos, a Canadà, sí, que teniu por allà, també teniu representant i...
Sí, sí.
Ja. Saps que... Això s'ha de bellugar molt, no?
Sí, però saps què passa? O sigui, aquí, sobretot la costa, evidentment, la gent que ve a la costa, nosaltres de casa anem a banyar-nos a la platja. Però els que venen aquí no són els... Qui té apartaments a Salou o Cambrils o aquests llocs és gent que normalment ve de l'interior. I aquí està molt, molt, molt arrelat, Rioja sobretot, no? És un fet normal, però que aquesta tendència que canvi, pel fet de que estaria superbé que cada lloc pogués vendre el seu vi, que no tingués que anar jo als Estats Units a vendre vi, perquè no caldria, eh? No caldria. El que passa que no hi ha d'altre, no? Tens la necessitat de que tu, si produeixes una cosa, és per vendre-la, no per fer una col·lecció.
Bueno,
la promoció ve donat a que, clar, Conca de Barberà, per exemple, som molt petitets. Nosaltres tenim uns diners, molt pocs diners, en canvi Rioja és com tot Catalunya, o sigui, té una promoció, i Espanya per en general, per Espanya és Rioja la seva denominació d'origen. Aleshores, on hi ha, a vegades si vas per cellers o preguntes amb ells mateixos dins de la mateixa denominació, et diran la quantitat de diners que reben per poder fer promoció. Nosaltres això no ho tenim.
D'ajudes.
Nosaltres ajudes i diners directes per fer promoció. Vull dir, és molt diferent, són històries molt, molt diferents. Però bueno, nosaltres estem contents de tal com ens està funcionant, i de la promoció que també cada vegada es pot fer més limitada, però que fem promoció dintre de la DO. Mira, ara se n'estem parlant. Abans, 10 anys enrere, no n'hauríem parlat pas a Ràdio Montblanc de la denominació d'origen Conca de Barberà. Bé, doncs cada vegada se'n parla més. Fixeu-vos en les botigues, Montblanc, tothom, des de Cal Pere Druga Nou, totes les botigues, la pastisseria Andreu, la pastisseria Vinyes, tothom té les nostres ampolles posades, no? Vull dir, cada vegada, i tu, la botiga que tenim, gran i excel·lent i xula, que hi ha a la cooperativa, l'antic sindicat, clar, hi ha moltes coses que s'estan fent ara que abans no es feien. O sigui, evidentment que ens queden molts anys a poder guanyar la Rioja, en el sentit de que ells tota la vida n'hem sentit de parlar. Sí, nosaltres érem petits. Clar, era una promoció que es feia i que nosaltres aquí no s'havia fet.
Però si vosaltres ara, com tu vas fer al començament, que era anar, per exemple, a Salou, a Cambrils, on sigui, i portes una caixeta a un bon restaurant i li dius...
Ja ho faig.
Ja no hi penso.
Pensa que bàsicament vendre un vi és això, o sigui, tu agafar... A mi, al restaurant que vaig anar ahir, em va dir, pues, la propera vegada que torneu, porta'm una ampolla, te la portaré.
Fet propaganda tu mateix.
Sí. O sigui, evidentment que ho faig així, no? I després, quan me diu totes les denominacions d'origen, dic, doncs posa'm un bon sant. Que...
Aquí.
O sigui, no és per res, sinó perquè per les mateixes, pels mateixos viatges, pels tràilers i moviment que tenim de cotxes i gas, despesa que tenim amb gasolina i totes aquestes coses, home, si cadascú es pogués vendre les coses a casa seva, que no haguéssim d'agafar un avió per anar a vendre-les...
Però és igual que les verdures, eh?
Tot.
Si o sigui, consumeix del, si de la banda teva, clar.
Si es consumeix del lloc que estem, no tenim... no tindríem totes aquestes emissions i tants problemes
i tant,
com tenim, no? Segur.
Aviam, Julieta, una pregunta jo. Quina és la diferència de criança, reserva?
Mira, els vins comencen a ser vins joves, criances, reserves, grans reserves. Aquí no hi arribem ja amb grans reserves, almenys jo no conec a ningú. Un vi jove és un vi que des de que es cull el raïm s'elabora aquell raïm i el suc que se'n treu, que és el mos, fermenta i després de la fermentació, que això tardarem uns 15-20 dies en tot, traiem totes les seves pells i ja tenim el vi jove. Pensa que el raïm nosaltres l'acostumem a collir a l'agost, depèn de les varietats, no totes les varietats. La mama, per exemple, sempre diu... Oh, ara no acabeu mai de collir el raïm. Té tota la raó i tenim les mateixes hectàrees i tardem més temps. Per què? Perquè no vermem cada dia, vermem el raïm quan està madur. Val? Com ha dit el Bernat, el raïm pel cava ha de tindre acidesa, és bàsic. En canvi, els raïms per fer vi necessitem més maduració i sobretot amb el trepat necessitem encara molt més maduració. Però normalment acostumem a vermar a mitjans d'agost. Aquest any no sé com està anant, però segurament que retrassa, no està fent molta calor. Llavors això retrassa o posa les coses més al seu lloc. L'any passat ja les va posar bastant al seu lloc. Portàvem uns anys adelantant amb el temps, perquè el temps també ens canvia. El sol també és més intens i hi ha més insolació a partir del maig. En canvi, aquest any estem més fresquets, no? Això també es nota amb el raïm, o sigui, l'evolució amb el raïm també és aquesta. Llavors, el vi jove... està molt aviat fet. Collim al setembre, posa finals d'agost, primers de setembre, i aquest vi, a primers de novembre, o sigui, allà 14-15 de novembre, ja el podem treure al mercat. Val? Això és un vi jove. A vegades són vins novells, no, ni joves, són novells, encara tenen bombolleta, a vegades poden tindre una mica de carbònic dins, i aquest vi s'hauria de consumir bastant ràpid, o sigui, allà al mes de gener... febrer, aquest vi te l'hauries tingut que veure. Això a vegades el client no ho acaba de saber, nosaltres ho anem dient i ho anem fent conèixer, com diu la Nati, la manera de fer. En canvi, un vi jove rosat seria el de més ràpid consum, és per consumir dintre d'un any. El blanc podríem tardar una miqueta més, podem estirar ben bé 2 anys, i un negre podem estirar potser fins a 4 anys, però són vins que no són per guardar. Ja es diuen vins de guarda o no, aquests no són per guardar. Un vi de criança ja té una elaboració diferent, normalment les varietats també són diferents. Un ull de llebre, per exemple, és molt agraït per fer un vi jove. Un cabernet, doncs no, un cabernet agraeix molt més passat per barrica. És diferent, val? Perquè és massa aspre, és massa astringent, no tots són iguals. Val? Aleshores, cada un l'has de tractar també per lo que és. No? I el trepat, nosaltres ara estem fent un trepat que també el passem per formigó. No, tenim un, com uns ous, unes peces altes com aquest sostre, fins a dalt, i llavors és totalment ovalat com un ou, per això li diem ou, i també l'evolució que està fent aquest vi l'han fet des del 2016, o sigui, encara molt bé l'evolució que podrà tindre de guarda, encara no ho sé, però són vins ja també elaborats de diferent manera, i marca molt l'evolució dintre d'aquesta vasija, doncs, no? El criança ha de tenir, perquè pugui posar la paraula criança, jo no sé si ho he vist mai en polles de casa nostra, que posa criança. Aquest vi té 12 mesos aproximadament amb ampolla, perdó, primer en barrica, en fusta, i després 12 mesos a l'ampolla abans de vendre's. Per tant, ha de tindre 24 mesos. Un reserva, nosaltres, per exemple, fem un que l'anomenem selecció, no l'anomenem reserva, també és en negre, i aquest vi té entre 18 i 20 mesos en fusta, en barrica, i després ara, per exemple, estem comercialitzant un 2011. Aquests vins, per guardar, per exemple, un criança el podries arribar a guardar 9 anys, tranquil·lament, un reserva el podries arribar a guardar 25 anys. Diuen també que als 25 anys, com a molt, hauries de treure tap i tornar a posar un tap, perquè el tap a vegades també per guardar un vi, no? Per què el guardem en horitzontal? O sigui, el guardem en horitzontal perquè normalment el tap és de suro i el suro és millor que estigui humit. Així està expandit sempre. Si no, si s'arriba a secar, llavors ens entraria l'oxigen i ens faria malbé el vi. Per això a vegades se'ns fan malbé les ampolles de vi. És molt delicat el vi. A vegades la mantega sabem on l'hem de guardar, no? Jo sempre poso aquest exemple. La mantega sabem que l'hem de guardar a la nevera. En canvi, a vegades no sabem on hem de guardar un vi, perquè com que està dintre d'una ampolla de vidre, doncs...
Sí, ja està guardat.
Ja està guardat, doncs no. A les cuines, per exemple, no és idoni guardar un vi. És més aviat, s'hauria de guardar en un lloc fosc, en una habitació més aviat fosca, que no tingués massa llum. I també... Li perjudica la llum intensa, li perjudica els contrastos de soroll, o sigui, en un lloc que estigui amb una taladradora, això també el perjudicaria. O sigui, és una matèria viva, i com que és una matèria viva, es pot fer malbé, val? Digues.
Llavors, ara que has dit de guardar el vi... Sí. Sí.
Sí. Estàs donant avui una lecció.
Oh,
guapa, guapa, eh?
Llavors, quan tu compres un vi... Sí. Quan el tens a casa, a vegades compres un vi perquè t'agrada la marca o perquè t'agrada aquell vi, dius, va, el compro, i el guardes i tens... Quant temps el pots guardar a casa?
Sí. Tu has de saber, o sigui, has de saber o preguntar, bàsicament, i l'interlocutor que tens t'hauria de respondre, que aquesta és l'altra. Aviam, normalment, els vins, bueno, normalment no, han de portar l'anyada. O sigui, ara, per exemple, nosaltres estem venent joves del 2018, i estem venent un criança del 2016. Això és lo lògic. I estem venent un reserva del 2011. Això és lo lògic. Un vi jove, l'anyada evidentment ha de ser més actual, els vins més envellits. Aleshores has de vigilar també, s'hauria de preguntar, i si no ho hauria de posar en algun puesto, que aquell vi està en barrica tants mesos o no. Fem un que es diu les gallinetes, que per exemple aquest vi té 7 mesos de barrica, i que tingui 7 mesos de barrica, o a vegades en té 3, depèn de l'anyada, depèn de com evoluciona, aquesta vegada per exemple en té 3 només. Que passi per barrica no és senyal de que és un vi de criança. No. O sigui, el criança ho hauria de detallar que és un vi de criança, i si no, hòstia, tu no pots anar a comprar, per exemple... Pot ser que a les botigues se'ls quedi un vi, posa allí darrere, que no l'han vist i estan venent els nous, i a canvi aquell s'ha quedat allí darrere i te l'estan venent a tu. Tu has de preguntar, aquest vi pot envellir o no, perquè si és un 2010 i tu vas a comprar aquest vi, ara, si és un vi jove, possiblement estigui fet malbé. Val? Aleshores, clar, també hem de ser conscients de quan comprem.
És una pregunta que no la fem, eh?
Sí. Llavors, parlem ara de guardar el vi. El vi a la nevera. A la nevera o a la porta de la nevera? Perquè això també ho he sentit parlar jo d'això.
Vols dir a la porta?
Perquè vas obrint i tancant, vas obrint i tancant.
O sigui, el moviment.
Estaria bé horitzontal a la nevera. I també penseu que un vi blanc, sense barrica, per exemple, estaria correcte beure'ns-el a 6 graus, bastant baixada de temperatura. Però un vi blanc que ja hagi passat per barrica, doncs hi ha 10-12 graus, val? Perquè si no, no notarem cap sabor. Penseu que com més la refredem, menys notarem el gust. Com més calent sigui, notarem més l'alcohol. O sigui, hem de buscar un equilibri. Que el vi negre el puguem posar un moment a la nevera, no passa res. O dintre de gel abans de servir-lo, una horeta o així a la nevera, o si no, servir-lo amb una cubitera i posar-lo amb gel. No passa res, perquè si te'l veus molt calent, molt càlid, només notes alcohol. Val? I si te'l veus molt fred, no notes res.
Nada.
I vas bevent, i llavors ens passa el que la Nati em deia, que doncs te pot tombar, perquè no podem beure un vi com l'aigua, no és aigua, és vi. Hem de saber que bevem un vi amb el grau alcohòlic que ens posarà, que també ens l'ha de marcar, i que el vi serveix per gaudir-lo, per disfrutar-lo, per estar
clar,
en companyia,
com una degustació,
com per saborejar i per acompanyar els menjars. Molt bé,
però
no com un got d'aigua. Val? Got d'aigua, per això tenim l'aigua.
Escolta, jo te volia fer una pregunta. Una, que tu i jo parlem molt. Que el vi, per a fer-lo, torno a preguntar-te el mateix que abans, per a fer ecològic el vi,
nosaltres,
el treball que han...
Us ho ha comentat un moment el Bernat, el Bernat també us ho ha comentat un moment i ha dit que ells estaven en procés de transformació. Doncs nosaltres ja hem acabat aquest procés de transformació. Nosaltres ara ja som ecològics. Els raïms que surten de casa nostra ja són tots ecològics. Amb els que teníem les vinyes que ja ens venien del pare, vam tardar 7 anys. I després també hem hagut de fer la transformació de celler. Transformació, no hem fet cap cosa, però que la maquinària, que tot sigués adequat per poder fer vins ecològics. Llavors les certificacions del CCPA i tot això, bueno, te les van seguint, te van controlant de que tu ho facis bé i poses un cellet que posa que són vins ecològics.
Bueno, ens quedem un moment amb els vins ecològics i anem a posar una miqueta de música. Si no, la Pili la tenim als controls.
Clar,
i la fa, Teresa, Pili, que has de treballar una miqueta. Va, que nosaltres aquí treballem molt.
Vinga, vinga, Pili.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de vent i ferides. Hem trencat torrents quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines. Ens vam fer fans del sol ahir. Pedra amb les pedres del camí. Sabran que vas fer bé en desprendre't del que no et feia feliç. Et queda bé remar plovent, anar-te preguntant com viure. Et queda bé remar plovent quan portes el bon temps a dins. Ens vam fer fans del sol ahir, ahir, ahir. I avui sabem d'on surt, i avui sabem. Thank you.
cançó de l'aire. Allibera la crinera i salva't, que hi ha una part de tu que arriba, que hi ha una part de tu que puja. Eva, que soni la cançó de l'aire. Allibera la crinera i salva't, que hi ha una part de tu que arriba.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia, veles de vent i ferides. Hem trencat els rems quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Bueno, continuem amb el vi. Ara li voldria preguntar a la Julieta, a veure, a l'hora de bermar, bermeu en unes hores de matí, primera hora o a la nit, hi ha un moment especial que s'ha d'acollir aquell vi que has dit?
Segons
sí,
la classe.
Tots. Segons la classe o...
Aviam, quan bermem ja estem entrats, fa molta calor, no? Aleshores, sempre s'intenta bermar a les primeres hores de matí, fresquets, perquè si no hi ha... També nosaltres tenim un avantatge, que és que tenim el celler molt a prop de les vinyes. En tenim alguna a la guàrdia, que llavors amb aquella tardes entre que es culli i arribes al celler, posem que és una mitja hora de collir i arribar, però no tardem gaire. Si no, el raïm ens començaria a fermentar per la mateixa calor. Val? Aleshores, per això s'ha d'anar ràpid per fer aquest procés. I per això bermem, doncs, jo què sé, a temps parcial, i anem bermant quan es pot, no sempre que tu vols. Val? També bermem a vegades de nit, de matinada, o sigui, a les 2 o les 4 de la matinada, perquè refrescat a la nit. Penseu que a Montblanc o a la Conca de Barberà tenim una, sobretot dintre de Montblanc, tenim un contrast tèrmic molt important. Nosaltres, jo ho noto, per exemple, de casa de la mare, al carrer Major, al Mas, ja hi ha un contrast tèrmic, no? Al Mas sempre estem molt més fresquets, no necessitem d'aire condicionat. Tenim aire condicionat, per exemple, al celler per les barriques, però no en tenim pas per nosaltres. Però tota la berma, clar, s'ha de fer, es fa a màquina, es fa a mà, es fa cada vegada més manual. Nosaltres hem plantat vinyes en què alguns llocs que el pare deia aquí plantarem oliveres perquè la màquina no hi entra. Nosaltres estem tirant enrere moltes coses de que, i nosaltres no hi hem plantat oliveres, hem plantat vinya, perquè sí que són espais petits, però es fan a mà. Moltes coses es fan més a mà que antigament. I anem bermant en molts dies. Comencem a l'agost i acabem al novembre a vegades, sobretot la varietat Trepat, que és la que collim més madura i que estigui una mica deshidratada, val? Que sigui una mica pansa, una mica, perquè aquesta varietat, com que ella és més aviat rosada de Trepat, s'ha mantingut amb el temps per fer vins rosats i després, posterior, fer caves rosats. Per això aquesta varietat s'ha mantingut. És Carles Andreu qui comença a fer, el celler Carles Andreu qui comença a fer una varietat amb negre. Nosaltres ens hi posem el 2009, però abans no es feia Trepat amb negre. Aleshores, la manera de fer-ho és això, no? Collir-la molt més tardana, perquè no té molta graduació, per això es fan normalment caves d'aquesta varietat. Els vins que s'han d'utilitzar per cava tenen menys graduació, i aquesta, per aconseguir-la, la tardem més, que sigui una mica més pansa, que no tingui tant de líquid dintre, tant d'aigua, i també per concentració de sucres, llavors se'ns puja el grau alcohòlic. Si no, és molt difícil aconseguir 14 graus, impensable, almenys fins a ara, em sembla. Sinó uns 13, 12 i mig, 13 graus és el que màxim que aconseguim amb el Trepat. I pel color, és una varietat que necessitem que estigui uns dies amb neu carbònica normalment, perquè per captar el color. Si no, no té color. Si es fixeu al trepat, a vegades, sobretot si ens venen gent de més de fora, et diu, això és un rosat alt. No és un rosat, és un vi elaborat com un vi negre, però sí que és veritat que té una capa baixa de color, no és molt intens. Què més?
Escolta, i aquells d'aquell color que és como morat o como, això, le diuen como sangre de toro. Jo és,
el sangre,
com le donen aquests color?
El sangre de toro són varietats.
Són varietats de raïm.
Sí, hi ha moltes varietats de raïm.
No tinc ni idea.
Jo em sembla que és això, Aquesta, jo no la conec gaire.
Però no tinc ni idea.
Escolta'm, i oxigenar el vi, és bo o no?
Normalment el vi, quan els vins joves no cal oxigenar-los, normalment obres l'ampolla i de seguida reacciona, però un vi que està tancat molts anys, que porta tancat molts anys, l'hauríem d'oxigenar. Per això existeixen els decantadors, aquestes ampolles que tenen aquesta forma així com a més grosseta de baix, forma de dona, no? Més estretets de dalt i més amples de baix. I aleshores això, tu tires l'ampolla de vi, has de vigilar també l'hora de tirar-lo, no tirar-lo jup, perquè si no te se n'anirà. A vegades pot tindre una mica de tartàric, pot tindre una mica de calç dintre de l'ampolla i és millor no tirar-la, no perquè no sigui bo, és algo que porta el raïm i que tu podries veure tranquil·lament, no és una cosa estranya. No són polvos, que a vegades es pensava. Això es pot veure, però és millor no, és més desagradable. Doncs això, que et quedi l'ampolla, tu ho poses al decantador i el decantador, el vi s'obre, perquè si no a vegades pot donar aromes que no són correctes, que no són agradables. Una ampolla de vi, si l'obres directament i tu te la comences a veure, a vegades dius, ostres, al final aquest vi és més bo. No és perquè n'hagis begut més rato, sinó perquè el vi fa més rato que està obert i està més oxigenat. L'oxigen fa malbé el vi, però realment una ampolla de vi és millor oxigenar-la si porta molt de temps tancada.
Teneix algun vino així especial, estrella, o s'han dado algun premi per algun d'ells?
Home, ens han premiat pràcticament tots els vins. Nosaltres els tenim una mica qualificats, jo suposo que coneixeu els nanos són els vins joves, després ja ve el criança, el nostre estrella o el nostre que el Ricard tenen més la il·lusió de fer-ne, no? I provar, perquè pots innovar més, és amb el trepat el fèiem amb barrica, ara també el fem amb aquests ous de formigó. Li hem posat un nom que es diu Julieta, no és en honor a mi, que es diu Julieta, però bueno, una miqueta també de totes dues. Però és la varietat potser més estrella a la Conca de Barberà. O sigui, pràcticament tothom a la Conca de Barberà avui en dia ja fa alguna cosa de trepat. I premis sí que n'hem tingut, tenim el trepat. Jo potser és una mica, no ho sé, una mica a creure'm, però jo sí que crec que, per exemple, el trepat per conèixer-lo com a negre va ser una mica complicat. La Conca de Barberà, tot la gent deia que on van anar a fer un vi negre de trepat. O sigui, no era el més acceptat, val? Nosaltres pràcticament veníem tots els Estats Units. Llavors, un prescriptor, participem en concursos participem en coses. Un prescriptor que es diu Eric Asimov el va qualificar com un dels 20 millors vins del món amb la categoria de $20. I això va sortir a la revista de New York Times. A partir d'aquí, ostres, el trepat va ser boníssim, necessites també una mica aquesta participació per entrar, per exemple, al Canadà. Hem hagut de participar i tenim una medalla de plata i una medalla d'or amb el criança. Amb el reserva, amb el selecció, tenim com vam participar en un concurs quan hi havia molt de boicot amb els vins catalans, vam participar en un concurs internacional a Madrid i ens van donar també una medalla d'or amb el selecció. I segur, tenim bastants premis dintre de la DO mateixa, amb els vins joves, amb els vins de criança. També tenim a la qualificació de Robert Parker també diferents puntuacions, 90, 91, 92. Però jo totes me les hauria d'haver apuntat perquè no me n'en recordo. Bueno. Però sí, sí que tenim aquestes, és una manera de donar-te a conèixer. Si no, no estàs al món. Mm-hmm. Val?
Molt bé. Bueno, doncs felicitats per tots aquests premis,
sí,
que heu obtingut.
Gràcies.
I hem d'anar acabant el programa, la Pili des dels controls ens diu que el temps s'ha acabat. Gràcies per haver vingut, Julieta.
Gràcies a vosaltres.
Ens has donat molta informació que desconeixia.
Sí, molta informació.
Crec que ara sabrem comprar un bon vi i un bon cave.
Almenys preguntarà alguna
cosa. Almenys
preguntarem molt, sí. Informació.
Bé, doncs, fins aquí, com he dit al començament, avui acabem temporada, hem fet 12 programes, volem fer memòria per més que res per homenatjar a la gent que ens ha acompanyat. Vam començar el setembre amb el Corcoveu, herències, vam parlar del Nadal, del portal de la tribu, amb les modistes, els 25 anys del Club Atlètic, la Volta al Món, les Reines de Sant Jordi, la Unió de Botiguers, l'actualitat de com estava l'agrupació de Damunt, viatge a Àfrica, l'últim va ser Famílies d'Acollida, i avui, per acabar, com he dit, amb un to
més festiu.
Hem acabat amb un vi. Donem les gràcies a tota la gent que ha vingut a les nostres tertúlies, fent-les interessants, atractives, divertides i emotives. Els oients per escoltar-nos i animar-nos cada cop més. Sapigueu que nosaltres ens ho hem passat molt bé. Per això, a l'octubre, tornem.
Tornem.
Molt bon
vegada.
Estiu a tothom. A tots.
Bon estiu.
Bon estiu. Bon estiu.
A Domon a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.